El santcugatenc Josep Lluís Domelló és el nou director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental. Domelló té ja una trajectòria a la ciutat, primer com a docent i després com a director de l'Institut a l'Angeleta Ferrer i Sensat. Amb ell parlarem uns minuts de quins són els seus plans en el nou càrrec. Senyor Domelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, vostè acaba d'accedir a un nou càrrec, però vaja, darrerament ja exercia com a adjunt a la direcció. Això canvia molt, aquest canvi, a la seva tasca diària?
Home, la veritat és que sí, o sigui, com molt bé dius, jo era l'adjunt de la senyora Anna Riuró, que s'ha jubilat, tal com ha manifestat públicament, en principi per motius personals, tenia la idea de jubilar-se un poc més tard, però bueno, per motius personals s'ha jubilat. Aleshores jo era el seu adjunt, per tant durant aquests 3 anys i mig hem treballat plegats, i en certa manera el que jo faré és com la continuïtat, perquè crec que la senyora Anna Riuró ha fet una tasca molt bona aquí al Vallès i jo intentaré, és difícil igualar-la, però com a mínim he tingut una gran mestra durant aquests 3 anys i mig.
Per tant, el formar, com està explicant ara mateix, no? El formar part del mateix equip, imagino que la visió del que ha de ser la tasca del director de Serveis Territorials d'Educació més o menys no varia massa de la seva antecessora.
No, en principi la meva línia serà d'una continuïtat amb la que teníem amb l'anterior director dels serveis. Clar, sempre és més difícil, perquè si tens algú per sobre, i més amb una experiència molt més gran que la meva, en qüestions, diguéssim, purament administratives, ja que jo m'he dedicat molts anys a la docència, ella portava ja més anys aquí treballant a l'administració, i clar, la seva experiència jo no la tinc. Porto 3 anys i mig amb ella, però no, ella portava, doncs, em sembla que des de l'any 90, aquí als serveis territorials, vull dir, clar, el bagatge seu no és molt superior, a part dels coneixements, el bagatge i tot el que s'aprèn en aquestes coses. Però bueno, intentarem, almenys amb la il·lusió, d'intentar-ho fer el millor possible.
Molt bé, parlava fa un moment que vostè s'havia dedicat majoritàriament a la tasca de docent. Recordem que vostè és llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i en dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància.
Correcte.
Bé, a la presentació ja hem dit que va desenvolupar la seva tasca aquí a Sant Cugat com a professor i després com a director de l'Angeleta Ferrer. Sí. Quin record té d'aquesta època?
Bueno, a veure, és una època que no fa gaire. Jo vaig començar a Badia del Vallès. Jo sol he treballat amb 2 instituts a Badia, quan era molt jovenet, o sigui, ja vaig ser director l'any 80, de 80 al 86 vaig ser director de l'Institut de, ara es diu Federica Montseny, abans era l'únic institut que hi havia a Badia, i l'any 87 vaig venir a Sant Cugat, aleshores vam començar la Casa Mònaco, el que és la Casa Mònaco va ser el naixement de l'Angeleta Ferrer, i l'any 88 ja vaig ser director de la Casa Mònaco. Aleshores ens vam traslladar a l'actual edifici l'any 93 i he estat director, doncs, a veure, potser ja m'he descomptat, com uns 14 anys aproximadament, O sigui que els anys que he estat a l'Angeleta Ferrer són molts de directors, sí.
Sí. I va viure un moment important, com deia, el traspàs d'un altre edifici.
Sí, sí, vam viure l'any 93 el canvi de la Casa Mònaco, i a un edifici, pues, perquè el creixement de Sant Cugat com era molt gran i res, vam estar a la Casa Mònaco 7 anys i el 8è any ja vam fer edifici i amb 3 anys ja l'edifici es va quedar petit i vam durant un temps, bastants anys, vam estar amb aules prefabricades perquè no cabíem ni a l'actual edifici. Aquest any ja no existeixen, les hem tret.
Sortosament.
El meu acord, vull dir, és fa 25 anys que visc a Sant Cugat, vull dir, he estat molt content, bueno, i no vol dir que un dia d'aquests torni una altra vegada a l'Àngeles de Ferrer com a professor.
Com a bon coneixedor de la realitat educativa a la ciutat, aquí a Sant Cugat, bé, ara un cop es fa càrrec de la direcció dels serveis territorials d'educació, quins plans hi ha a Sant Cugat? Recordem que Sant Cugat ha experimentat un creixement en alumnes, sobretot, que properament es veurà, aquest creixement es traslladarà per raons cronològiques evidents a la secundària. I bé, per on passen aquests plans? Per la creació de nous centres, per l'ampliació del que hi ha allà, noves línies en els instituts que ja estan en marxa?
Mire, a veure, Sant Cugat és una ciutat que sempre tenim sorpreses, Vull dir, en principi, és una població que evidentment s'ha construït molt, hi ha un increment, i a part hi ha també, diguéssim, nois i noies de fora de Sant Cugat, o nens o nenes, que també volen anar a Sant Cugat. Aleshores, a Rubí, per exemple, em sembla que estan al voltant de 150 nens de P3 que van a Sant Cugat. Aleshores, no sols és pròpiament dit l'alumnat de Sant Cugat, de resident a Sant Cugat, sinó també la importació d'estudiants. Segons el padró, s'havia estabilitzat, suposo que la situació econòmica pues, és la que és, de tot el barri de 8 Palleres no es venen els pisos com estava planificat, i el turó de Can Mates tampoc. Per tant, en un moment vèiem que la població estava estable. Aquest any hi ha hagut un augment, perquè fins i tot hem detectat també un petit trasbàs d'alumnes que potser anaven a les escoles concertades, han demanat pública. I hem obert totes les línies que en principi fem l'oferta. Això pel que respecta als petits, els de P3. Que aquest increment pujarà a secundària? Sí. Quina és la primera actuació que ja ha passat per acord de govern? És l'ampliació de Leonardo, trasllat i ampliació. Trasllat i ampliació, o sigui, de la situació actual, passar-la just on fan l'estació de trens, allà a l'avinguda 8 Palleres, just allí. De manera que el Leonardo podrà oferir 4 línies d'ESO, 3 batxillerats, o sigui, clar, però a més els cicles formatius. I en aquells moments, pues, juntament amb l'Ajuntament, hem d'intentar millorar l'oferta de cicles formatius que Sant Cugat necessita. I la situació del proper del Leonardo, que a la vora d'una estació podrem estem estudiant això. Per tant, amb l'ampliació de Leonardo, l'Arnau Cadell també, que poguéssim ampliar una línia, però malgrat tot pues, ens haurem de plantejar un altre institut. Però amb aquesta ampliació de 2 línies podem aguantar 3 o 4 anys bé.
D'acord, molt bé. Anem a parlar un altre tema d'actualitat en el món de l'educació, com és l'impacte d'aquesta nova llei. Bé, m'agradaria que centrar-nos aquí en la ciutat. Ja es comença a notar els impactes d'aquestes modificacions en el dia a dia dels escolars?
A veure, sobre la nova llei de Catalunya...
Sí, la nova llei d'educació de Catalunya, exacte.
Bueno, la nova llei d'educació, en principi, és una llei que té un període de desenvolupament de 8 anys. Per tant, ara comença a caminar. Vull dir, la primera desenvolupament que s'està fent en aquests moments és tota la part d'autonomia de centres. El projecte està molt avançat i esperem que a final de curs ja sigui un decret. El segon projecte que també que s'estarà fent és la de direccions de centres, no? De l'estatut jurídic del director de centres, perquè com una de les trets fonamentals, molt important de la nova llei, és que les direccions dels centres públics tinguin una fortalesa potser superior a la que tenien. I entre el decret d'autonomia i les direccions, aquests són els dos primers, diguéssim, decrets que sortiran. I s'ha d'anar fent a poc a poc els passos perquè, bueno, és una llei que l'estrenem i que, com deia abans, hi ha 8 anys per endavant per desenvolupar-la.
Aquests primers passos d'aquesta llei s'estan trobant amb la resistència d'una part important dels docents. Bé, quina serà la seva tasca, diguéssim, en aplicació d'aquesta llei, però al mateix temps vostè queda entremig, no?, diguéssim, de que serien les autoritats i la classe docent. Com ho encara això?
A veure, resistència també cal, suposo que vols referir-te a la vaga que va haver-hi
sí,
fa poc, no?
A l'oposició directa d'alguns
sí.
Sectors de la docència.
És que jo no diria que hi ha una oposició, o sigui, evidentment, com totes les lleis, hi haurà més, unes coses s'agradaran més, unes coses s'agradaran menys, però cal dir que l'oposició del professorat no es va manifestar en aquesta vaga, perquè la mitjana de Catalunya va ser el 20% del professorat va fer vaga, no?, quan era una convocatòria de tots els sindicats. Per tant, jo a mi m'agradaria dir que potser la resistència és més dels sindicats que del professorat, perquè si no el 20% no demostra que hi hagi un rebuig tan generalitzat. Sol va fer vaga el 20% i a Sant Cugat, si no recordo malament, no va arribar ni a això.
Tot i així, molts docents van expressar que no participaven a la vaga per cansament, per evitar més problemes a pares o al funcionament d'escoles, tot i mostrar el seu, diguéssim, desacord amb certs punts d'aquesta llei.
Bueno, això em sembla que sempre que hi hagi una llei és inevitable que hi hagi discrepàncies, tant més bo. Vull dir, cal esperar el desenvolupament. A veure, una llei sempre és una llei general i realment quan és concreta és on amb els decrets de desenvolupament. De moment sol tenim dos projectes, que és el que estem... Perquè els trets generals, els principis generals de la llei, vull dir, és una llei aprovada pel Parlament amb una majoria absoluta, vull dir que també l'òrgan competent per a aprovar les lleis és el Parlament, en un estat del dret com el que estem. El que per algun professor o sector de professors no estiguin d'acord amb algunes qüestions és respectable, però jo no crec que sigui una majoritària, malgrat tens raó que potser alguns professors no van fer vaga perquè pel cansament, per la qüestió que sigui, però cal esperar el desenvolupament i la impressió que tinc, almenys del primer decret d'autonomia que el vam explicar als 300 i pico centres que tenim aquí al Vallès, no vam veure una oposició també per part dels directors molt accentuada. O sigui, crec que no és tant el rebuig.
Molt bé, queda clara la seva opinió. Recordem, hem estat parlant amb el santcugatenc Josep Lluís Domelló, nou director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental. Senyor Domelló, moltes gràcies per explicar-nos com ha pres el càrrec i quins són els seus punts de vista a l'hora de tirar endavant la seva tasca.
Només les gràcies a vosaltres, sempre que vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia.